Cugat Media. Notícies.
Salutacions. Joan Pau Chaves és pianista, baixista, compositor, arranjador i director musical. Col·labora a la ràdio i a la televisió i participa activament en projectes docents. Ha treballat al concurs Oh Happy Day de 3CAT i ha engegat diversos projectes en solitari, però una de les facetes que li ha donat més satisfaccions és la de ser el teclista de la banda Els Pets. Per si no n'hi hagués prou, recentment ha fet gira en format duet al costat de Lluís Gavaldà. En una entrevista al magazín Faves Contades, el Sant Cugatenc fa balanç de la seva trajectòria al costat d'un dels grups que més ha marcat el panorama musical català, així com la gira que celebrarà el 40è aniversari de la banda i que arrenca el febrer de 2025.
I em va sorgir, em van oferir de si volia anar, jo m'ho vaig prendre com una experiència i al final ha resultat ser un dels projectes de la meva vida, no? I en el qual gaudeixo, he gaudit, he après, he aportat, els he fet créixer, ells m'han fet créixer, és bonica, és una història bonica.
Recupera l'entrevista sencera a www.cugat.cat. El sorteig de Nadal i el de Reis, conegut popularment com el del Nen, són dos dels moments que la gent que hi participa espera amb més il·lusió, sense desmereixer l'arribada del Pare Noel i la dels Reis d'Orient, per descomptat. Els catalans es van gastar l'any 2023 en loteria gairebé 4 milions d'euros, mentre que la despesa per persona va ser de mitjana de 76,81 euros, segons dades de la Societat de Loteries i Apostes de l'Estat. Sant Cugat, Valldoreix i els districtes celebren les festes de Nadal amb diferents activitats a partir d'aquest divendres 20 de desembre. El 20è Camí de Justícia entre Cerdanyola i el Monestir a partir de 6:45 de la tarda és la proposta més destacada d'una jornada en què també es podrà gaudir de 12 activitats més. La visita del Pare Noel a Mirassol a 6:45 de la tarda, l'espectacle de màgia al carrer amb el mag Dani Lee a la plaça d'Octavià a les 6 i el concert de Nadal a l'Escola de Música de Valldoreix a la mateixa hora són només algunes de les activitats a les quals assistir. L'actriu santcugatenca Emma Vilarasau ha estat nominada als Premis Goya com a millor actriu protagonista per Casa en Flames. Vilarasau competirà en aquesta categoria amb Julianne Moore i Tilda Swinton per L'Habitació del Lardo, Carolina Yuste per L'Infiltrada i Patricia López Arnaiz per Los Destellos. El palmarès es donarà a conèixer el 8 de febrer a Granada.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 19 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Eva Tataret, Robert Sabé i Roser Zequiel, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de joguines amb Mireia Cairó, d'Eureka Kids. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem dels efectes de l'alcohol en el sexe i ho farem amb Ruth Canals. I afegirem una mica d'arts escèniques per parlar d'una de les propostes per aquest Nadal al Teatre Auditori. Ho farem amb l'actor Joan Pera. I per acabar posarem ritme al programa de la mà de Ricky Undersounds, que ens parlarà d'Octavians. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en la contaminació que hi ha en entorns escolars arran de l'informe Qualitat de l'aire als entorns educatius de Catalunya. Un informe d'Ecologistes en Acció que recull els resultats d'una campanya de ciència ciutadana en què s'ha mesurat el diòxid de nitrogen a 79 entorns escolars dels municipis de Barcelona, Badalona, Sant Cugat, Olot i Viella. Aquest informe diu que en el 97,5% dels centres analitzats actualment es respira aire perjudicial per la salut dels infants, fins i tot, diu, en entorns més rurals. Per parlar-ne ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Robert Sabé, veí membre del Consell de Barri de Mirasol, la Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat, i d'aquí pocs minuts s'unirà a aquesta taula l'Eva Tataret, mediadora literària. Benvinguts, molt bon dia.
Molt bon dia, Maca.
Molt bon dia, gràcies.
Tenim aquest informe sobre la taula que ens diu que els infants de quatre escoles de Sant Cugat respiren aire perjudicial per la salut. És la conclusió d'aquest informe que parlàvem ara. En el cas de Sant Cugat, l'estudi s'ha centrat a les escoles Joan Maragall, l'Olivera, el Turó de Can Matàs i el Catalunya, i en els quatre casos se superen els valors de la nova directiva europea i de l'Organització Mundial de la Salut, de l'OMS, respecte a la qualitat de l'aire i de la presència del diòxid de nitrogen. Què en penseu d'aquestes dades, Roser, Robert?
Jo francament, me quedo bastant sobtada de que hi hagi aquest nivell de contaminació, per dir-ho d'alguna manera. Perquè jo pensant que a Sant Cugat hi ha tants espais oberts i més aviat una mica de verdor, això era la més natura del que em sembla ser que és. Però també és cert que el que dèiem amb ell, que tanta autopista aquí, autopista allà, i tanta benzina pel mig, potser sí, això, i tanta gent que som, pot ser motiu de que es vagi elevant.
Robert, a tu t'has sorprès les dades o més o menys ja són les que tu tenies sobre la taula?
Malauradament no m'ha sorprès. Soc inclús un viciós de moltes coses i una d'elles és tenir una aplicació que es diu aire.cat, a la Generalitat, a la qual puc anar veient com estem de diferents nivells de contaminació aquí al poble, però a altres llocs. No m'ha sorprès, però la primera puntualització és que es parla de les escoles, els nens i tal, tothom, tothom està patint.
Sí, l'informe es centra en aquests entorns escolars, però evidentment és extensible a la resta de la ciutat.
Per exemple, els vells, i aquest any que la Marató van fer de malalties respiratòries, els necessiten nitrogen, doncs serà un factor, podríem dir, molt a ser tingut en compte. Parlaré per companys que inclús han vingut a fer xerrades aquí a Sant Cugat. Una és la doctora Terrades, que és del CREAF, de l'Universitat Autònoma, i l'altra podria ser en Miquel Rovira, de Eurecat, que està a Manresa. El problema de la contaminació és un problema d'arreu. Contaminar no és ni més ni menys que posar algú amb una quantitat superior a la normal en un lloc que no tocava. Val? Fet aquest aclariment, hi ha contaminacions sòlides. Perdona si faig una mica pesat, però és que si no, al final ens carregarem el pobre senyor que va buscar el nen amb el cotxe i felicitarem el de la bicicleta, quan el tema és més complex. Les sòlides és el típic, les mines, totes les pedres que deixen al costat. ¿Vale? Les líquides, sempre hem sentit parlar de que el mar està contaminat, amb la Dana vam baixar no sé quantes quantitats d'aigua que bruta cap al mar i llavors els peixos i tal, i l'atmosfèrica. Faig aquesta separació perquè l'aire és un fluid i, per tant, les coses van on siguin. De fet, si us en recordeu, a l'època industrial les fàbriques es feien cada vegada més altes i no es feien per demostrar el poder de la fàbrica, a vegades també, sinó perquè la porqueria, com més alta surt, més lluny se'n va. Val? O sigui, és la socialització de la porqueria. De fet, si aneu a l'aplicatiu aire.cat, veureu que la comarca d'Osona és la més contaminada de Catalunya, quan total de cotxes, comparat amb l'àrea metropolitana, res de res. Però hi ha una corrent d'aire que puja cap al Pirineu i que fa que Osona tingui el privilegi de rebre grans quantitats de contaminació gratis, absolutament gratis.
A part del port de Barcelona, precisament, és la que va cap a aquesta direcció.
Dit això, El problema de Sant Cugat, com el de molts municipis, és que aquesta contaminació difosa ens hi va parar. Però és que Sant Cugat és perfecte perquè hi vagi parar. Té un fre brutal, que és la muntanya de Collserola, per tant, la difusió d'aire de mar per netejar és difícil, i a més té un encreuament d'autopistes. La AP7, que és la via més transitada d'Europa com a pont de... I després la C16, que ens n'enriem, és petiteta, patatim, patatam, però no falta que digui com està de saturada cada dia. Aquest és el gran i greu problema de contaminació que tenim.
Sí, sí.
No? Per tant, dit això, m'agradaria que Sant Cugat no tingués cotxes, però no solventarem el problema. El problema el solventarem quan logrem fer un transport d'una altra manera, fem un pas més enllà del que s'està plantejant. Perdoneu pel rotllo.
No, el context sempre és benvingut. Ara, Torbert, ens explicaves que posàvem el focus d'atenció en aquest cas amb els infants, perquè és el que analitza aquest informe. Evidentment, la mala qualitat de l'aire, per entendre'ns, afecta totes les persones que viuen en un entorn, però tenint en compte que la població infantil és especialment sensible a la contaminació atmosfèrica, degut a que tenen una freqüència respiratòria més elevada, tenen una immaduresa del sistema respiratori i immunitari, quines mesures creieu que es poden prendre, tot i que no són fàcils ni ràpides ni que podem fer títol individual, segurament com apuntava el Robert, per revertir una mica aquestes xifres?
Jo crec que això està en mans del govern i dels polítics, perquè nosaltres poca cosa podem fer. Però sí que és veritat que és el que deia ell, també a nivell de... Si la gent tingués consciència i tots anéssim una mica més a peu, en bicicleta, i tot això t'ajudaria a les criatures. Inclús els mateixos crios es mentalitzarien d'anar a fer de vida sana al carrer. És que si no, jo personalment, com que no hi tinc gaire, penso que no sabria pas per començar.
Robert.
El problema és un macroproblema, és un problema de primer món, és el nostre metabolisme, vull dir, és la porqueria, vull dir, si tens un gos només fa una porqueria, si estem davant d'una granja en què hi ha molts porcos, deixen anar molta porqueria. Aquest és el problema que tenim. Per tant, el primer és mirar de modificar el sistema de transport, no seguir pensant en l'autopista un carril més, podríem fer la B40, sinó pensar el famós eix de transport ferroviari que tindria que anar des d'Algesires fins a Europa. No? Aquí és on tindríem que invertir. Total, el que veiem a l'autopista quan passa pel nostre poble és un tren de camions. No veiem camions, veiem un tren de camions. Per tant, la pròpia visió ens està dient la solució. Aquesta seria la principal, però tardarem molt en arribar-hi. Mentrestant, les escoles són on són, i per tant, poc hi ha a fer. Com a màxim, mirar de tindre, i això l'Ajuntament i el Servei Meteorològic ens pot ajudar, a veure quines són les corrents d'aire. No tot és una difusió per gravetat, sinó hi ha en aquells llocs pues, posar, per exemple, la vegetació alta, plantar pollancres, etc, algo que pari la vegetació, la contaminació, caurà quan caigui aigua cap al terra, o sigui, no s'elimina, però faríem un cel filtre perquè arribessin els nanos. No hi ha més solucions properes, vull dir, no podem posar filtres a les finestres, no podem fer que vagin amb mascareta, penso jo, etc, etc. Tenim que anar al moll de l'os del problema. Aquesta és la meva opció.
Eva Tataret, molt benvinguda.
Hola.
T'hem presentat.
Disculpeu, bon
cap problema. Hem dit que t'incorporaries de seguida que poguessis. Estem abordant aquesta primera temàtica, els índexs de contaminació al voltant dels centres escolars, precisament un espai on tu treballes. I ara parlàvem de quines mesures podíem prendre no per revertir, en la mesura del possible, aquestes xifres. No sé, bueno, per on passa la teva opinió.
Sí, bueno, una mica, no?, el que estàveu dient, que no podem tirar a terra les escoles i canviar-les de lloc, no?, ni moure totes les, no?, els agents contaminants. Jo crec que és un... Bueno, veure quines mesures es poden prendre, no?, que siguin reals, no? Però, bueno, jo crec que el que és interessant és... Que es contempli això, saps? Que fins ara no s'havia com ni plantejat, no? Yeah. Com els nostres infants passen moltes hores a les escoles, no? Hi ha nens que passen des de les 8 fins a les 6 de la tarda, a les 7, i no? Quina és la qualitat, no?, ambiental i allà, no? Trobo que és... Bueno, no sé, a mi em va sorprendre el primer moment, eh? Vull dir que ja quan va passar amb lo de la mirada, no?, en l'escola Mirada ja va ser un... Ostres, és veritat, no? Bueno, no sé...
Es comença a posar el focus, potser, no?, en aquests fenòmens que potser fins fa uns anys no s'hi parava
atenció. Fins que no veu casos puntuals, eh?
Sí.
Com això de la marató que han fet, de les criatures, i tot això. I la gent pren més consciència quan surt a la llum algú, i llavors ja... És un dona-mandona.
No, i que la... No, la, com ens afecta... Jo crec que no, potser no hem estat tan conscients, no?, de... Pues jo què sé, no?, quan portes la canalla per... A mi és una gran ciutat, sí que ho notes molt, però no sé, potser et fixes més en la contaminació com acústica, no?, que hi ha molts cotxes, però no... Bueno, ho parlo per mi, eh? O sigui, no, jo us ho juro que no havia anat com més enllà, no?
Creieu que som conscients, ara, arran d'aquesta reflexió, Eva, dels efectes que té la contaminació sobre la salut de les persones i en concret sobre la salut infantil? Si no recordo malament, i potser si no és així, el Robert em podrà rectificar, hi ha uns informes de l'IS Global, de Barcelona, que ja apuntaven que neurològicament la contaminació afectava aquells infants que estaven en entorns més contaminats. Per tant, és des de molts àmbits de la salut, no? Des de l'àmbit respiratori, que és el més evident potser, a l'àmbit neurològic, que potser no hi hem parat tanta atenció. Som conscients de tots els perjudicis d'aquest model de vida, al final, que tenim, model de vida i model de mobilitat.
Jo crec que no som conscients.
Jo penso que no.
No, gens i mica.
Hi ha hagut per mi una cosa que va ser molt frapant, molt visual, que vam viure tothom, que va ser l'any del Covid. L'any del Covid no traiem la pols. Val? Els mobles estaven... Sens dubte, sempre hi ha pols, afortunadament, si no es moriríem, però no hi havia la pols negra. Va ser deixar el Covid i tornar a tindre el problema de, podríem dir, un polsí més aviat fosc i més aviat enganxós. Val? És ni més ni menys que la difusió, podríem dir, que es produeix a partir de les combustions. Per tant, jo penso que no en som conscients. No. L'altre dia m'ho va dir la meva dona, i és veritat, un dels problemes del món de la ciència és que fa molts informes, però això no soluciona res, perquè si no els expliquem no serveix d'un carallo, vull dir, és un munt de papers. I allà hi ha molts informes. Barcelona ha sigut una ciutat molt capdavantera, amb instituts inclús propis, però inclús els informes del canvi climàtic a Catalunya, que comencen el 2008, ja parlen en un apartat de la salut social i parlen dels temes de contaminació. És ben cert que ha anat canviant la sensibilitat. Potser el 2008 es prenia més atenció cap a la regeneració de les aigües i ara podríem dir ens hem donat compte de que no n'hi havia prou. Vull dir, de que això ens cau a tot. Ens sobta perquè vivim en una illa verda, vivim en un lloc fantàstic, però ens ha caigut la contaminació més socialitzada que pot haver-hi, l'aèria. I, per tant, aquí sí que no podem fer res. No podem anar-nos a queixar a ningú. Som nosaltres mateixos.
En tot cas, tenint en compte que potser no som prou conscients, però que sí que cada vegada en som més, no sé si us sorprèn, per exemple, que quan es parla de vianantitzar diversos espais de la ciutat, Sant Cugat fa molts anys que té vianantitzat un eix de vianants, el passat Octavià no van circulaven els cotxes, però, per exemple, com hi ha iniciatives com seria vianantitzar els quatre cantons, on hi ha ara un carril bici i s'ha posat el crit al cel, tenint en compte que evidentment no serà la solució eliminar la contaminació, el Robert ho explicava molt bé al principi com funciona aquest fenomen, però potser sí que reduiria la presència d'aquest NOx en alguns espais concrets. Us sorprèn que hi hagi gent que encara es posi la mà al cap perquè li treuen la llibertat, per dir d'alguna manera, de moure's amb cotxe?
I jo crec que és la manca de coneixement o de voler saturar un moment donat i pensar, a veure, quina atmosfera respirem? Vull dir, una mica de... o inconscient... egoistament de dir ell va aquella persona es va anar a la seva i això li és igual, però és el que deia ell, frenem i para, atura't i mira, les estadístiques són les que són, i jo diria, és una mica per fer-s'ho pensar, dir, vale, com més carrers de bicicletes hi hagi,
alternatives per utilitzar
millor, i el anar a peu, que tampoc passa res, que
sí, anar a peu,
clar, és un poble, vull dir, jo poder parlar per mi perquè és molt partidària, molt. Perquè això d'anar al cotxe per quatre passes, així es posa tot, que és impossible. Inclús la gent, si t'hi fixes, es posa un estat nerviós i neguitós, que se'ns salten per res. Vale, doncs atura't, agafi més a peu, sempre i quan no hi puguis anar, i clar, no sigui l'altra punta. Jo crec que hi ha molta gent que els és indiferent, vaja.
Bueno, falta potser mirada llarga, no?
Sí.
Perquè mirem com ara, no?
Sí, sí.
Aquests temes ambientals, sí. No? Mediambientals, sobretot, és mirada llarga.
Bueno, però sembla mentida que veient aquestes estadístiques que donen, no prenguis consciència una mica del que hi hagi. Si tots no col·laborem una mica, no ajudem.
Són estadístiques que fan referència a la qualitat de l'aire, però també a la salut dels infants. El doctor Ferran Campillo, que és pediatre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'equip pediàtric territorial de la Garrotxa, adverteix que es calcula que una tercera part dels nous casos d'asma infantil està vinculat a la mala qualitat de l'aire. De fet, explica que el 40% dels infants, és a dir, 4 de cada 10 nens, ha necessitat un broncodilatador, ja ho direm, abans dels 2 anys, i al voltant del 60% dels ingressos en les plantes de pediatria dels hospitals són per patologies respiratòries. Hem tingut la marató, aquest cap de setmana, que ens ha parlat de totes aquestes malalties, però, sincerament, jo quan vaig veure aquesta xifra que donava el doctor Padilla, vaig al·lucinar, per dir-ho col·loquialment, quan vaig veure que un que 4 de cada 10 nens necessitava el Ventolin, perquè ens entenguem tots. Productes d'aquest tipus, i em pregunto per què, davant d'aquests indicadors, tenim aquests informes que ens dona la ciència, que ens deien la Roser i el Robert, tenim informes mèdics que ens diuen que 4 de cada 10 nens necessita això, que no es prenguin mesures per revertir aquesta situació o que no repensem la mobilitat. Dit això, Sant Cugat, hi ha una altra, i torno a parlar col·loquialment, col·laborat, que és la construcció de l'escola La Mirada. Una escola que inicialment s'havia projectat al Parc del Bosc de Volpelleres, un espai que s'ha judicialitzat i que de moment l'Ajuntament mou fitxa per avançar en la construcció definitiva d'aquest espai i fa el canvi de planejament, o proposa el canvi de planejament per col·locar-la a la Guinardera. A la Guinardera té a tocar dues autopistes, AP7 i C16. Tenim aquests informes que ens diuen, i no d'ara, no? Aquest ha sigut d'aquesta setmana, però ja ve de lluny, hi ha els de l'IS Global i d'altres instituts i acadèmies, que ens diuen que la contaminació és dolenta per a la salut dels infants i pel seu desenvolupament neurològic. Sabent això, us sorprèn que el govern triï aquest emplaçament, tenint en compte que ja sabem que equipament públic no n'hi ha tot arreu, totes les casuístiques i que les decisions, doncs a vegades no podíem fer les coses tal com ens agradaria ni tan ràpid com volguéssim. Però creieu que el govern ha de triar aquest emplaçament definitiu per construir una nova escola? No aquelles que ja tenim i ja estan fetes, i ho dèieu, no es poden destruir i tornar-les a fer, però si l'hem de fer de nou, l'hem de fer al costat de dues autopistes?
Suposo que encara no havien sentit aquesta estadística com ara van plantejar-ho. O és inconscient totalment. Fer una cosa molt inconscient. I sembla mentida que gent que se suposa que té coneixements es prengui una decisió tan bestial.
Jo només recordo que a la Guinardera hi ha el Júnior des de temps immemorial i hi ha el gran complex esportiu de Sant Cugat.
Atletisme,
des
d'allà
fa molts anys. Per tant, els nens, sens dubte, també es formen part del col·lectiu d'esportistes, però també qualsevol persona. Ja sabem que quan fem esport, el que se'ns obre és els alvèols pulmonars i, consegüentment, la freqüència de respiració i la superfície, podríem dir, d'intercanvi d'aire és més alta i, per tant, la contaminació s'agafa. Es va pensar la Guinardera, la ubicació, o es va pensar només en un sentit pràctic, que quan juga el Sant Cugat contra el Sant Feliu de Pallerols, l'autocar pot sortir just per allà? Tenim que canviar la mentalitat. És el que ha dit l'Eva fa molt temps, fa un moment. I es tindrà una mirada més llarga i més que ens permeti adelantar-nos, o com a mínim pensar que ens adelantem als processos que van passant. Val? Ara no, la Guinardera és perfecta. Queda espai lliure, hi ha una bassa amb mànecs que sembla que sigui natural, hi ha un centre comercial proper. Vull dir, escolta'm, pel nostre model de societat i urbà és fantàstic. Però està clar, hi ha aquests altres inconvenients.
De fet, ja hi ha famílies que han posat el crit al cel per aquesta ubicació, justament a part dels problemes de mobilitat que això pugui generar, que augmentaran també aquesta contaminació ambiental, perquè potser fa complicat anar-hi, almenys fins ara, en transport públic, i obligarà moltes persones a desplaçar-se amb cotxe, per la contaminació que hi ha per aquestes dues vies d'alta densitat. De fet, la nova Directiva Europea de Qualitat de l'Aire promou mesures com la creació de zones de baixes emissions a prop de les escoles, que potser no és una solució definitiva, perquè la contaminació no s'hi posen barreres, però és un primer pas.
Una mica de fre.
Creieu que això seria factible a Sant Cugat? S'han viarantitzat els entorns d'alguns espais, si no recordo malament, al costat del Pi d'en Xandri, almenys al carrer que hi dona accés, no hi poden accedir els cotxes, perquè també suposava un risc per la salut dels infants que caminen per aquells espais.
I al voltant del Maragall, em sembla que també
al voltant del Maragall
també. I el Collserola també, és una mica ja...
Però quatre carrers, per entendre'ns, sí. No és com un pla molt ambiciós. Mm. A Barcelona s'està començant a caminar a instància de Revolta Escolar i altres col·lectius en fer aquests entorns lliures de circulació de cotxes als entorns escolars. Creieu que això seria factible a Sant Cugat, que tindria prou suport dels grups municipals, o que seria fins i tot una proposta d'algun grup polític, no sé què sigui, instància de, doncs, de Revolta Escolar, que també la tenim a la ciutat, de les AFES i de tots els altres col·lectius que tenim?
Jo crec que la proposta és bona. Ara, si sabran portar a terme, ja és una cosa que no entenc.
S'han anat fent, no? Pacificar els entorns de les escoles, també ajudar a fer l'entrada més tranquil·la, que sembla una tonteria, però no ho és. Vull dir, deixar els nens amb 0,35 segons, no? Que vagin del cotxe, surti un altre cotxe, posi...
El pit stop, no? De la Fórmula 1.
Sí, fa un punt d'estrès, saps? Perquè els pares deixem, no? Deixes els nens perquè tens ràpid, perquè has d'anar, no? a treballar i tot és un punt d'estrès. O sigui, que l'entrada s'hagi de fer com caminant és un... té més repercussió del tema d'avui, que és
l'ambiental.
També és com aquesta mentalitat, no? Això que dèiem, que com és que no ho veiem, no? Doncs potser això són... Potser no té un efecte directe amb la salut, no? Respiratòria, vale? És veritat. Però sí que ens canvia un palet la mirada, no? Que podem entrar més a poc... Mira, l'altre dia és molt bo, perquè un company que té una canalla petiteta, des que van en cotxito encara, a l'escola Bressol, doncs deia, és que hi ha un pare que ve amb el nen caminant. I em deia, és que ve caminant, que van a zero per hora. Clar, jo passo amb el cotxito, no? amb el carrito del bebé, el deixo i quan torno encara me'l trobo a mig camí. Vale, no? I llavors, quan m'ho estava dient, no? Pensava, clar, és una manera d'entendre, no? De mirar diferent, no? De mirar diferent. Llavors, jo crec que és lent el fet que hi hagi gent que miri diferent o les circumstàncies ens obliguin a mirar diferent, a la pacificació ens obliga a mirar diferent. Bueno, potser nosaltres no ho veurem ja segur, perquè has d'aquesta taula, menys tu, som una mica... com juvenívols, Però potser sí que esperem obligarà, que sí, no? Potser a les mesures, quan es projecta un equipament, quan es projecta un equipament d'esport esportiu, no només escolar, es tingui ja aquesta mirada, no? Però canviar mirades és superdifícil.
Al final també és un reflex una mica de la societat, no? Aquesta manera de viure en pressa.
Ràpida.
Ens hem aixecat i ja ens hem aixecat tard. I anem tard a l'escola, i hem de córrer, i hem de fer baixar la criatura amb el cotxe, corrent, mentre aparca un doble fila... Bueno...
I una solució, estava pensant jo ara, que tampoc seria malament, ja n'hi ha, però encara hi ha més, i si plantegessin més autobusos pels col·legis, per evitar, per facilitar-los, evidentment, i amb autobusos aquests que són que no contaminen, aquests elèctrics... i evitar una pila de cotxes particulars que d'un un concret per anar-los a recollir i portar-los a l'escola.
L'altre també és a l'hora d'escollir el model, almenys en l'escola pública, que és on té decisió l'Ajuntament, no? Tornar a aquella zonificació on té sentit...
Acabes d'obrir un meló
que pogués... No? Que potser... Jo és que, clar, soc de poble, tenia només una escola, per tant, anava a l'escola del costat de casa i, evidentment, hi anava caminant, però potser té sentit. A vegades busquem solucions com molt màgiques i molt imaginatives i potser allò que fèiem no fa tants anys potser segueix sent el que té més sentit, no? I és poder anar a l'escola que tenim al costat de casa. Jo crec que en el cas de l'escola pública, que és... d'accés per a tothom i ha de ser de qualitat, no hauríem d'haver d'estar triant entre quina escola ens agrada més el model, sinó que totes les escoles, i jo crec que Sant Cugat és així, tenen una molt bona qualitat per educar les nostres criatures. Per tant, si tenim l'escola a prop de casa, ens estalviem aquests temps amb el cotxe, ens estalviem justament agafar el cotxe, les presses, els nens poden ser més autònoms i potser poden anar sols a l'escola abans.
Aquesta és una altra.
A poc a poc.
Jo allà a casa tinc uns nanos que bé són molt petits, que vinc de Can Canxet, però tinc la Farga, i veig nanos que els deia la meva mama, dic, uita, agafadets, passeig, balla, balla, van sols al col·le, i venen de l'alçada de l'enllaç. Vull dir, fan un trajecte important, eh?
Però hi ha allò que t'acompanyen els més grans, no? A vegades...
No, però molt bé, molt bé. És el passeig menys avall.
El teixit veïnal, també, no? Uh-huh. Si vivim d'una forma més col·lectiva, més en comunitat, no? Més allà d'aquest individualisme que sembla que el model ens porta, si coneixem els nostres veïns, sabem que el del tercer o el de dos portals més enllà té 3 anys més i potser... doncs la meva passa per davant de casa i s'afegeix, no?
Sí, sí.
Amb aquesta línia, quan tu has plantejat si els grups polítics del municipi estarien per la qüestió aquesta. I jo tinc dubtes d'alguns, val? Però ja està. Com que també sempre m'he definit que estic en una determinada banda, no té cap raó de ser.
Partint que hi ha alguns grups que neguen el canvi climàtic.
Sí.
Però jo penso que hem de sobrepassar la llibertat aquesta liberal en què jo tinc dret a fotre tot el que em doni la gana, perquè per sort, visc en societat i tenim que anar a aquesta llibertat social. Aleshores, tornant amb aquestes visions de llarga durada, l'educació és com molt cabdal. És una mica tan... Si ens ho posem a pensar, tan simple com el canvi d'hàbits alimentaris que s'estan portant a les escoles. Sens dubte que substitueixin l'advocat doncs per qualsevol altra verdura farà que els nanos, quan tinguin dret a decidir sobre la seva alimentació, es donin compte que hi ha les mateixes quantitats de vitamines i de fibra en productes que venen aquí mateix.
Una oliva.
Exacte. Eh? Per tant, és el mateix. La contaminació, si arriben caminant, doncs pensaran, nostres, els cotxes, i a més a més ho lligaran, perquè per alguna cosa hi ha els mestres, en què el transport no té que ser sempre el que veus per l'autopista, i és una manera que a la llarga pugui anar-se canviant aquest model. Val? És ben veritat que hi ha coses que es veuen. Vull dir, l'aigua, dius, quina porqueria d'aigua la d'aquest poble que té mal gust. La contaminació no es veu. Tant jo suggereixo que la gent s'apunti a l'app aire.cat, que és gratuïta, i que podran veure in situ, i a més els donaran recomanacions de salut.
Per exemple, si vols fer esport, no? Quins dies és o a quines hores pots fer millor esport o no per la qualitat de l'aire.
I després, de la mateixa manera que cada vegada hi ha més escoles que tenen un termòmetre màxim i mínim i un pluviòmetre per veure que el clima és això, que posin simplement un mocador de paper blanc fixat pels quatre puntes a sobre una superfície plana i cada setmana vagin veient, podríem dir, el canvi de color. Val? Que això poden veure simplement amb una taula de colors que els dona el mòbil. I es donaran compte del que va passant. Sens dubte, allò és la deposició seca, o sigui, les partícules que pesen més, però tenen una relació amb les que pesen menys. Val? I la gent es donarà compte de que per malauradament, vivim en un lloc que és privilegiat, però no és el xollo que ens intenta vendre.
Potser ens sembla, no?, que al viure en una ciutat amb tants espais verds, que és una ciutat privilegiada en aquest sentit, que no està altament densificada, que hi ha molts parcs, tenim Collserola a tocar, tenim, si no m'equivoco, 50.000 arbres en la trama, trama urbana, potser ens fa ser menys susceptibles a la realitat ambiental que vivim.
Sí, sí, perquè jo pensava, quan vaig llegir l'estadística del percentatge aquest, jo dic, ui, però jo pensava que el fet d'haver-hi tants arbres i tant, que ni de bon tros, és possible.
I ara, aprofitant la crida que fa el Robert a l'aplicació d'aire.cat de la Generalitat, Sant Cugat té alguns panells que mesuren la qualitat de l'aire. Desconec si actualment funcionen o no. N'hi ha una aquí al costat del parc de Can Bernet, que era d'una empresa, si no m'equivoco, que es deia Likens, i que permetia... No sé si funcionen o ja no funcionen, perquè fa molts anys que està instal·lat. Creieu que, per exemple, tenir aquests tipus de panells o aquests tipus d'eina a diferents punts del municipi, allà on ens els trobem de cara, per entendre'ns, que és inevitable no veure'ls, i que ens diguin quina és la qualitat de l'aire, ajudaria a sensibilitzar la població i potser alguna part a canviar cert hàbit de mobilitat, per exemple...
No sé.
A vegades saber, no? Empodera.
Jo voldria pensar que sí.
A mi m'agradaria...
Vol ser optimista, eh?
Sí, sí, jo vull ser optimista, però ara ho sento, em sortia una mica la vena de la mala llet. Està clar, si estic a la plaça Octavia i ho poso allà, pues les persones que estan en aquesta taula, pels comentaris, tothom tindrà sensibilitat davant, ostres, quin problema. Però si sóc de la immobiliària Pérez, això em devalua automàticament, podrien dir-ho tot. Per tant, sí, tant que tindria que ser transparent. No tindria que ser una app voluntària, tindria que ser una explicació que cada dia...
De fet, a l'espai del temps,
exacte,
no?
De la manera que ens expliquen com anem baixant l'aigua, ens tindrien que dir com va els nivells de contaminació. Però a partir de llindars, no allò de la ràdio, ha baixat un 5% respecte a ahir, quan era ahir, d'acord? I, per tant, seria important. O sigui, és una feina, ho sento, de formigueta, matxacona, tic-tic-tic-tic-tic. Fins ara pensàvem que era normal que anéssim amb màniga curta el mes de desembre. Ara ens hem donat compte que això porta unes conseqüències bestials. Val? És una mica això. Perdoneu que parlo molt.
No,
és bo escoltar-te.
més informació, com a mínim, ens durà a poder prendre més decisions conscients.
Jo crec que sí, jo sé que sempre està bé tenir una mica de reflexió i dir, pensem, prenem consciència que realment és el tema és greu. Crec jo, voldria pensar que fos així, fora així.
Sí. De ben segur que queda moltíssima feina per fer. Jo crec que en tot cas que a poc som més conscients d'aquest canvi climàtic, d'aquesta contaminació medioambiental, de tots els perjudicis que això té per a la salut de les persones i del planeta. Al final el planeta seguirà vivint, és allò, no?, que diuen els científics, el planeta no l'hem de salvar, els que ens hem de salvar som nosaltres. Veurem si ens ho mereixem o no, o si ens extingim com a espècie. El problema és que seran les decisions de les generacions passades les que marcaran les generacions futures, doncs que no hauran tingut l'oportunitat de fer les coses bé o malament, perquè no hi seran a temps. Roser i Robert, Eva, moltes gràcies per compartir aquest espai, que tingueu molt bones festes de Nadal, perquè ja no ens retrobem fins al mes de gener.
Gràcies i bones festes.
Que tingueu
moltes
gràcies
i bon Nadal. Salut.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
Viu el Nadal amb nosaltres, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Això era la cançó Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner del 1954 i això se li deia Rhythm and Blues. En canvi, això... és la mateixa cançó interpretada per Elvis Presley el 1956 i aleshores se li deia Rock and Roll. Per què? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga, a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ho, 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 ho. Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Ja queden poques finestretes del calendari d'Advent per obrir i això vol dir que estem a punt d'encetar les festes nadalenques. El Tió, el Pare Noel, els Reis són dates màgiques per a la canalla i suposen molta feina per als patges reials. Si a casa ja esteu fent la carta i teniu dubtes sobre què els pot agradar als més menuts o als menys menuts també, avui parlarem de joguines i de jocs i farem un munt de recomanacions perquè aneu agafant idees per a fer aquestes cartes per als Reis Mags i per al Tió. Per fer-ho tenim amb nosaltres la Mireia Cairo. Ella és l'encarregada de que aquí a Sant Cugat. Mireia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es fa això d'estar en una botiga acompanyada sempre de joguines i de jocs per triar, no? Perquè al final l'espai és limitat i d'alguna manera heu de fer una tria de què oferiu a la ciutadania, almenys a primer pla, per entendre'ns.
Sí, bueno, ens centrem sobretot, tenim un target d'edat que sobretot és de 0 a 6-7 anys, però es pot ampliar o està ampliat fins als quasi 12 anys.
D'acord.
Sí que és cert que ara els nens, ja ho sabeu, no?, que creixen
grans molt aviat,
superràpid, però encara ens trobem, per sort, amb nens de 10, 11, 12 anys que volen jugar i tenim joguines per ells, i tant.
Quines han estat les joguines més venudes d'aquest 2024, ara que arribem al final, aquí a la Eureka Kids Sant Cugat?
A veure, el que més venem, sobretot nosaltres per el que és la marca, són les joguines educatives.
Uh-huh.
Molt la construcció en fusta, perquè a més han entrat novetats superxules, que no és només construir, sinó que a més inventem alguna
cosa.
Llavors li donem com una segona part al joc. Tot el que són manualitats, també puzzles, és el que més ens demanen, i primera edat, de 0 a 2 anys és el que més venem.
L'edat estrella,
sí,
no?, per aquestes primeres,
sí,
joguines. Ara que ja s'acosta Nadal i els patges comencen a anar per les botigues, sí, a veure quines joguines demanen als nens o quines els hi poden anar bé, heu notat ja alguna tendència per aquest 2024, per aquest Nadal, d'alguna cosa que es demani especialment?
Bueno, és que cada any és el mateix.
Hi ha moda? Hi ha moda en joguines?
No, bueno, almenys, a Eureka Kids no. ¿Vale? Perquè com que no tenim joguina comercial, llavors la tendència a vegades, poder algun any tirem més cap a les cuinetes, altres anys tirem més cap als, no sé, teatres o... Per exemple, aquest any hem notat molt la cuina.
La cuina?
Sí.
Ai, la gastronomia, que ens,
sí,
agrada petits i grans, doncs.
En els patges, moltes cuinetes. Tenim moltes encarregades, moltes muntades, perquè així els hi facilita el nen,
clar,
quan s'aixeca pel matí...
Ja pot començar a jugar directament.
Clar, troba la cuineta muntada, és un privilegi.
I tant, no hi havia pensat jo en això.
Clar, nosaltres oferim el muntatge gratuït, a més, amb la qual...
I us passa que a vegades, tot i que no oferiu les joguines comercials, per entendre'ns, com molt bé ens explicaves, que hi ha certes modes o certes tendències que durant uns anys es demanen molt un tipus de joguina i després cauen en l'oblit i després es tornen a recuperar, o això no ho noteu?
No gaire, diria jo, no gaire.
No és el cas?
No, no.
I una altra cosa, ara que em parlaves de cuinetes, malauradament, tradicionalment, hem estat acostumats a allò que en diuen joguines de nens o joguines de nenes, no?, allò que segreguen per gènere el tipus de joguina. Vosaltres oferiu aquest tipus, no, de joguina, o et trobes encara gent que vingui a preguntar coses per nen i nena, més enllà de l'edat, que potser és el que ens hauríem de fixar, ja, a l'hora de triar una joguina?
Et trobes a tot. Llavors nosaltres sempre intentem tenir molta, molta delicadesa.
Uh-huh.
Llavors la nostra primera pregunta quan ve algú a demanar-nos una joguina és l'edat.
Uh-huh. Que allò és el que ens marcarà una mica, no?, quin és el
però
tipus
de
joguina que necessita.
Vale? Quin és l'edat, saber si és un conegut o no.
Uh-huh.
I a partir d'aquí doncs anem fent. Depenent també nosaltres d'aquell estat d'ànim del dia, doncs mira, avui em ve de gust i anem tirant, anem cap a cuinetes, anem cap a... joc de rol en quant a casetes de nines, animalons, granges, i aquí és una vegada sí que ens trobem alguns clients que ens diuen no, no tirem per aquí perquè és un nen o perquè és una nena, però bueno, és molt poquet, i tampoc...
La societat encara és com és, eh?
Però que tampoc no hi ha cap problema, ni ens enfadem, ni... No tirem per cuineta? Doncs tirem per el que tu em demanis. Llavors ja preguntem més, què li agrada, què és el que té, què és el que no té...
És una tasca d'investigació, al final.
Bueno, sí,
no?
Sí, sí.
Una mica de Sherlock, anar sí. descobrint quina és la millor joguina per cada criatura.
Busquem, perquè
per
si no,
criatura.
Clar, si tu vens i no tens molt de temps, si jo et començo a ensenyar tot l'infinit que tenim, llavors anem buscant. Té germans grans, llavors ja intentem buscar algú original, perquè clar, si té germans grans...
Les coses més bàsiques ja les tindrem.
Exacte. Llavors busquem una miqueta la novetat, el que ha arribat nou, algú original...
Abans de començar amb les recomanacions que avui ens portaràs per a aquests infants dels 0 als 12 anys, que són les vostres especialitats, ens pots explicar a grans trets, per a aquells que siguin novells, per a aquells que siguin patges que comencen a treballar, o pels pares i les mares que estan ajudant a les criatures, o els tiets, les tietes, els avis, a escriure la carta dels desitjos. Quin tipus de jocs tenim, i de joguines? Quines varietats hi ha des del joc simbòlic, el de construcció? Sí. Què podem trobar? Quins diferents segments de joc tenim?
Mira, podríem començar per tema puzzles, perquè això és algo que sempre, jo crec que és, quan tu ets gran, al Nadal sempre t'han de regalar un llibre, no? Jo que diuen una peça de roba, un llibre i una joguina, que és el que jo faig. Quan som més petits, aquest llibre, doncs si vols també el pots fer com a puzzle.
Llavors,
un puzzle jo crec que és algo indispensable en una llista de desitjos. Sigui l'edat que sigui, sí, poden ser des de nens petitonets, perquè tens puzzles des dels 12 mesos fins als 7, 8, 9, 10 anys. Un joc de taula, indispensable, per jugar en família. Tens jocs de taula des dels 2 anys, molt bàsics, un joc de pesca, que després doncs, té uns números darrere, amb el qual pot allargar més la durada d'aquest joc, i jocs doncs, més complexes, fins i tot tenim un bingo, sí, per passar una tarda a Sant Esteve.
Oh, perfecte, per aquestes dates de Nadal per tota la família.
Uns escacs, una oca, un parxís, i el joc de rol, també, és indispensable pel Nadal. Tot el que sigui, doncs, això el que dèiem, la cuineta, no només cuineta, accessoris...
És això que també es diu joc simbòlic?
Correcte.
D'acord.
Perdona, tu ets mig anglès, mig català, no?
No, era... O sigui, aclaríem el concepte i...
Sí, joc simbòlic.
De les dues maneres.
Cuineta, sobretot. I tots els accessoris que puguis tenir. I novetats. Ens acaba d'arribar el sushi. Boníssim, de fusta. La barbacoa. O sigui, que tot això també... I llavors les casetes. No vols la caseta clàssica de nines... que sí que la tenim, però tenim versions no tan clàssiques.
D'acord. Hi ha per tots els models de família i de nens
Correcte.
I nenes, no? Per tots els
Correcte.
Gustos. Si et sembla, comencem amb el segment per edats.
Vinga.
No? Ens deies, el segment estrella és dels 0 als 2 anys, no? Si no m'equivoco.
Sí.
Quines serien les joguines que recomanaries per a les famílies que tenen infants dels 0 als 24 mesos?
Pels més petitonets. Més petitonets... No sé, recent nascuts dels 6 mesos, 3, 4 mesos, jo invertiria en joguines, no només per 3, 4 mesos, que segur que ja tenen de quan van néixer.
Aquelles que et regalen, no?,
correcte.
De seguida.
Doncs fer alguna cosa per 6, 7, però també fer alguna cosa per un any. Però et podríem recomanar una joguina d'un any que poder amb 7, 8 ja la pots començar a fer servir. De manera que els pares no sentin que fan una demanda d'una joguina als patges que poder durarà X temps molt curt, perquè clar, els nens petitonets, en joguina i en roba, tot es queda curt en seguida.
De seguida.
Llavors buscar aquella joguina d'un anyet que poder la podem fer servir abans. No sé, per exemple, un cub de multiactivitats que en tenim. Les primeres cosetes, amb 7-8 mesos, a les que estan sentadets, ja ho poden fer servir. Més endavant, doncs ho poden acabar. El qual és una joguina que des dels 6 fins a l'any i mig...
Que té una vida, no? Que té una vida per davant.
Tenim moltes joguines d'un anyet... que allarguen fins als 3 anys. Perquè tenen un plus en la joguina, amb la qual fa que li pots donar una segona utilitat una miqueta més complexa.
Quan són un xic més grans, que ja tenen aquest anyet, que comencen a bellugar més, que comencen a caminar, que també entenc que tenen més estímuls no? i estan més atents a més coses, què els hi podríem escriure en aquesta carta de desitjos?
Si el nen es comença a posar dret, però encara no camina, el nostre producte estrella és el caminador musical. És
musical.
Musical perquè no és electrònic, ni molt menys, és de fusta completament. Li diem musical perquè la part de davant té activitats.
D'acord.
Per jugar. Té un xilofó de fusta, té unes rodetes com aquestes dels ratolinets, que es mouen, té encaixos pel costat, de manera que el nen es relaciona amb el producte i juga, i quan està preparat, s'aguanta i comença a caminar. I a poc a poc, sense forçar. Podríem fer també aquesta cuba de multiactivitats, uns encaixos més complexes, que és l'arca de Noé, llavors encaixes per forma d'animalons, i no el clàssic quadradet i rodona, que seria primera edat. I també podries fer algun encaix de fusteta amb sons.
D'acord. Aquests que ja relacionen, no?, el so amb les formes, exacte, amb la punteria, per dir d'alguna manera, de posar cada peça al seu lloc. Ja passem a infants un xic més grans, que potser aquells que ja han deixat la llar, no?, i comencen educació infantil. Els 3 anyets, hi ha canvi de joguines per aquesta edat? Ja és un pas més?
Hi ha canvi, però... És a dir, moltes joguines de les que tu has comprat per un any i mig, per dos, et serviran amb 3. És a dir, un cub de blocs de construcció, tenen 4 anys que encara els estan fent servir.
I més.
I més. Jo dic 4 anys perquè els meus són 4, recordo que els hi vaig treure en plan, ja està, ho portem a l'escola. Però és una joguina que tu l'has regalat en un any. Però
si també està bé, no?, fer aquesta mirada de les joguines que puguin tenir una vida llarga. Entenc que mirada a través dels ulls de l'infant, que anirà evolucionant també.
Exacte. L'únic que aquí les mares, consell de comercial i consell de mare, que a vegades ens venen, és que no li fa cas. Fes una prova. La guardes. Aquesta joguina durant 2 mesos o un mes. I al cap del mes retires una i col·loques aquesta. A veure si li fa cas.
És que ens passa, potser, que a vegades les criatures tenen massa joguines, massa estímuls, i aleshores és difícil triar.
Massa al moment.
Llavors... Ens passa també quan arriba Nadal, aniversaris, no? Potser... regular, potser els Reis ens poden portar totes les joguines, però els adults, no sé si estàs d'acord, ara jo m'ho estic inventant, una bona opció seria pels més petits anar donant a poc o anar endreçant i traient les joguines per etapes perquè en puguin gaudir.
Seria anar...
Posant a l'abast.
Sí, canviant, saps? Com qui fa un canvi d'armari, estàs fent un canvi de joguines. O sigui, quan són més grans, quan tenen, 5, 6 anys, les poden tenir totes a la seva habitació, en un armari, i ells van traient amb el que volen jugar. Quan són petitons, clar, no ho poden fer.
És difícil la gestió.
Clar, tu li fas. Pues ara li poso 4 coses i guardo les altres 2. D'aquí un mes canvio 2 per 2. I ja no ho tenen tan vist.
I així allarguem també la vida de les joguines.
A mi em va funcionar,
Ha funcionat?
A mi em va funcionar.
Doncs llavors... si l'experiència funciona, és un bon consell. Mireia, més etapes per regalar aquestes joguines. Ens havíem quedat en els 3 anys.
No?
On passem ara?
Mira, a partir dels 3, joc simbòlic a tope. O sigui, és l'edat... És l'edat que...
Nines,
de tot tipus, vale? A més, tinc a dir, aquí amb el tema de les nines, que aquest any, sí, jo els convido que les vinguin a veure, perquè són una monada, color mostassa, color menta... color rosa, o sigui, tots els colors, no ens centrem només en un sol color, sinó que tens varietat de colors. Són totes fabricades a València, sempre ho han sigut les nines d'Eureka Kids, i just ara tenim una marca, que és Barrutois, on la vestimenta de les nines i complements de tela és fet a Terrassa.
Per tant, producte de proximitat.
Tot. O sigui, tot el procés del joc de simbòlic de nines està fabricat aquí. Llavors, els convido que vinguin a veure... perquè... Llavors, el que deia, joc simbòlic a tope a partir dels 3 anys. Cuinetes, complements per la cuina, metges, les nines, casetes de nines o casetes d'animals, tipus granges... I et dic, com et deia abans, no només tenim la caseta de nines, tenim també les casetes dels ossos panda, tenim les casetes de la Casa Jape, que són com apartaments de playa, boníssimes.
És que es va modernitzant tot, Sí, jo quan era petita tot això no hi era.
Amb tobogans, amb piscinetes, sí, molt mono. I les granges d'animals. Tema pissarres, també, a partir dels 3, que a més comencen l'escola, els interessa molt. O sigui, són nens, o sigui, a partir dels 3-4 volen saber tant que els encanta conèixer els números, les lletres, i si a més tu els hi poses, una pissarra magnètica on ho puguin enganxar, estan fascinats perquè van estar estudiant al col·le.
Jugar i aprendre alhora.
Exacte.
És perfecte. I almenys, un bon binomi.
A més, totes les lletres són amb lletra de pal, que són quan comencen aprendre a llegir. Uh-huh. I jo crec que amb aquesta edat, bueno, jo ho he vist, als nens els encanta les lletres perquè les coneixen. La profe m'ha dit que aquesta és la A, llavors, si ho tenen a casa, bueno...
Una bona opció.
Se'ls hi va quedant, exacte.
Passem d'infantil a primària, potser?
Vinga.
Sí?
Jo aquí te diria...
Ja arribem als 6 anys.
Sí, 7 anys, doncs tenim, per exemple...
Que encara són nens i nenes.
Són nens, i tant. És que aquí tindríem un altre... Tindríem que fer un altre programa, eh? O sigui, quan a mi em venen em diuen, ja és gran, quants anys té? 8? Home,
no.
No.
No els fem grans abans d'hora, que hi ha molt temps.
I vale. Llavors, 6, 7, 8 anys, tot el que siguin jocs de taula de més grans. Vale? Ens han arribat nous aquest any i són superxulos.
Per exemple?
A banda que tenim els clàssics, uh-huh, però versionats, com sempre diem, t'oferim el clàssic versionat a l'estil Eureka Kids. Tenim el Battleship, l'Un dir la flota, uh-huh, el Quién es quién, tens el tipus lince, i ara ens han arribat molts de circuit i en alguns d'estratègia. Uh-huh. Tots aquests són per nens més grans. A banda dels escacs, l'oca per xis...
Vale? Els clàssics que sempre funcionen amb un format possiblement més actualitzat, no?
Correcte.
I quan ja són més grans, que ja ens acostem a aquests...
Bueno, espera, sí, perquè tant. M'has dit, pels nens de 6-7 anys, sí, que m'enrotllo molt, però
no,
és que
no,
això és molt xulo. Ei, és un tipus de construcció que es diu Junior Inventor.
Vinga.
Construeixen coses que funcionen i tens diversos packs. Per exemple, tens un que és per fer construccions de... per d'atraccions. Pots fer una nòria, tot en fusta.
D'acord.
Llavors, tu
ara
veuràs...
t'anava a preguntar si semblava el Lego,
no,
per dir una marca, no, no, és una altra cosa.
És en fusta, tu ho muntes i funciona.
D'acord.
Li dones a la corriola i va girant la nòria, per exemple. Tens una altra que és per fer invents tipus d'il·lusions òptiques. Tens una altra de coses magnètiques.
Per tant, segons l'interès de la criatura, no, podem escollir un tipus,
correcte,
de muntatge o un altre que té aquest valor afegit o aquest plus que després
que
el podrà fer funcionar.
I tot i que la fabriquen et marca a partir dels 4 anys, per mi és ideal per nens de 7-8 anys perquè ho poden fer sols. És com les manualitats... L'ideal és centrar-nos no només l'edat que posa el fabricant, per això a vegades quan veniu a botiga us diem que no us fixeu amb l'edat.
D'acord.
Perquè nosaltres ho hem provat, jo tinc nens, i ho he provat, podríem dir, que quasi tot. Llavors, sé més o menys que a vegades passen una edat i pot ser per més grans.
Perfecte. Ara sí, passem, si et sembla, al segment més grans de nens, aquests que ja s'acosten als 12, entenc que ja farem més jocs.
Bueno, podries fer experimentació.
Mm-hmm.
Tenim algunes capses d'Steam, que ara està molt,
sí,
de moda.
Per fomentar la ciència i la tecnologia.
I llavors s'engloba...
Matemàtiques.
Amb una temàtica, exacta, science, no? Technology, engineering, mathematics, uh-huh, and arts, amb diverses temàtiques i t'engloba tot això. Temàtica de la Terra, temàtica del sistema solar, del paper... podries fer també... Tenim una màquina de cosir, jocs de dissenyar, jocs de taula de més grans, però sobretot jo em centraria en experimentació.
D'acord.
No només manualitats, sinó experimentació... fer sabons, fer coses de química...
Trastejar.
Sí.
Trastejar, embrutir-se fins i tot,
diríem. Treballar el cos humà, amb uns magnètics que tenim, telescopis, microscopis, walkie-talkies...
Investigar.
Tot això seria pels grans.
Tot això. Perquè ja més endavant tindrem els jocs de taula per tota la família.
Sí.
No?
Però a partir dels 12 anys ja sí que ens quedem ja que no tenim res nosaltres.
Però hi ha algun joc, entenc, que serveixi, per exemple, el lince, el parxís...
Tots aquests.
No?
Jo hi jugo.
D'aquests per gaudir tota la família, perquè al final Nadal també és època,
clar,
de trobades i de família, per poder jugar tots, no només els grans, sinó poder jugar des dels que són més petits fins que els són més grans.
Els jocs de taula que tenim a Eureka Kids...
Que és de, tot i que no ens hem de fixar en l'edat, de 0,99, per dir-ho
d'alguna
manera.
Tots són de 0,99, eh? Però tinc que dir que són jocs que, com a mare, no t'avorreixen.
Mhm.
Les que són mares ja sabran per on vaig.
Sí, sí,
hi ha alguns jocs de taula que dius, ara hem de jugar això.
Amandra.
Però aquests no. De fet, jo he jugat amb la meva parella
sense
i jo,
criatures.
Sense nens. O sigui que...
Escolta, Mireia, tenim una feinada per endavant.
Molta.
Tenim totes aquestes recomanacions meravelloses, sobretot centrades en aquests infants del 0 als 12 anys, amb totes les propostes que ens has donat. Moltíssimes gràcies. Tindran feina els pares, les mares, els tiets, les tietes, les criatures, per fer aquestes cartes i els patges per apuntar-s'ho tot.
I tant.
Moltes gràcies,
Mireia
Cairó, encarregada d'Eureka Kids Sant Cugat.
Gràcies.
Ràdio Sant